Per Nadal, un dels clàssics de la nostra ciutat és, ja ho sabeu, Pedra i Sang. Per tant, ara que està a tocar, toca ficar-se en la pell dels protagonistes d'aquesta història. Amb Pedra i Sang torna per vuitena vegada el Camí de Justícia, una ruta que rememora el camí que van fer els assassins de l'abat Viure a la nit de Nadal de 1351. Per parlar sobre aquesta ruta tan particular que tindrà lloc la setmana que ve, dissabte, ens acompanya el director del Museu de Sant Cugat, Lluís Campins. Molt bon dia.
Bon dia.
I benvingut un cop més aquí al Sant Cugat a Fons per parlar d'aquesta ruta. Un plaer tenir-te aquí.
Moltes gràcies. Un plaer de trobar-vos-hi.
Un any més toca fer aquesta ruta des del Museu Nordador de Cerdanyola fins al monestir. L'hora l'habitual, a partir de les 7.
De fer la trobada és a partir de les 7, sí, exactament, a la plaça de Sant Ramon, que és on hi ha el Museu Can Hortador de Cerdanyola.
Per tant, seran uns 5 quilòmetres més o menys,
sí,
de recorregut.
És menys el que van fer els amics d'en Berenguer de Saltells i ell mateix a la nit de Nadal de 1350.
També ha de ser per tothom aquesta ruta, per tant, és comprensible, sí, que sigui una miqueta menys.
Sí, a més a més, com que no es tracta de matar ningú ni res, diguem-ne, vull dir, pot anar tothom que tingui bona voluntat.
Quanta gent espereu enguany?
Bé, de fet els números són clausos en aquest sentit, perquè com que aprofitem el Camí de Justícia per donar a conèixer també aquesta peça que ara ja comença a ser tradicional aquí a Sant Cugat, que és el Pedra i Sang, doncs el número està limitat a l'aforament de la sala capitular, que és on es fa el Pedra i Sang, i per tant el nombre de persones és 100 persones. Ens ho repartim, és una activitat que fem ja des de fa 8 anys, com deies molt bé. Organitzem conjuntament amb el Museu de Cerdanyola, amb el Museu de Can Hortador, i per tant doncs ens repartim l'assistència 50 i 50.
A més, és una activitat, com bé dius, que agermana les dues ciutats, Cerdanyola i Sant Cugat.
Exactament.
Potser ser interessant també que això arribés una miqueta més enllà, que la gent també del Vallès pogués acostar-s'hi.
De fet, és obert a tothom, és a dir, l'organització és conjunta i diguem-ne, ens reservem 50 places per l'organització de Cerdanyola i 50 places per l'organització de Sant Cugat, però la gent no es demana a ningú d'on és a dir, que si ve algú de Barcelona o de Terrassa o de Sant Quirze perquè ho ha conegut i li fa gràcia, l'interès de més, l'únic que ha de fer és trucar o al Museu del Monestir o als Museus de Sant Cugat o al Museu Can Hortador de Cerdanyola i inscriure-s'hi.
Per tant, encara hi som a temps per apuntar-nos.
Ara ja hem fet salat. Ara ja ho tenim ple. Ara ja està, ja em sembla que avui quedaven, no sé si, 3 places.
Ostres.
Està justet.
Està molt just, molt just, però mira, si queda encara un parell,
encara algú potser la pot trobar, exactament.
Exacte.
Això ja que parlem per la ràdio, que la gent s'apunti a l'agenda electrònica o de paper, d'aquí un any i menys 10 dies de trucar al Museu de Can Hortador, el Museu del Monestir, i demanar per inscriure-s'hi.
S'ha de fer en previsió, aquestes coses.
S'ha de fer en previsió, com totes les coses importants en la vida.
Des del museu, quina importància li doneu a aquesta activitat, i no només a l'activitat en si, sinó també a l'obra en qüestió, Pedra i Sang?
Bé, l'activitat el Camí de Justícia és ja també un clàssic del museu, una de les activitats més antigues del museu, i ens la valorem molt, molt i molt positivament per diverses raons. Primer, perquè és una proposta lúdica, és un divertiment a l'entorn d'un fet històric i, per tant, d'alguna forma, és un instrument de coneixement. Dona a conèixer un fet històric que es va produir aquí a Sant Cugat i que es va produir en un context històric relacionat amb el feudalisme, etc. Que tot això, d'alguna forma, a partir d'aquest divertiment que proposem, doncs es coneix perquè l'expliquem. D'altra banda, és una ocasió de compartir experiències, de fer coses conjuntes amb els veïns i amics de Cerdanyola i dels museus de Cerdanyola, els que tenim una relació professional i personal excel·lent, i per tant doncs és una excusa més per col·laborar amb ells, i això sempre dona lloc i obre portes doncs per altres tipus de col·laboracions en l'àmbit museístic i cultural, i per tant doncs en aquest sentit ho valorem molt i molt positivament. I Pedra i Sang, doncs, en la mateixa línia, és a dir, és una proposta participativa, per tant és una proposta ciutadana, una proposta cultural, però que té aquesta component participativa ciutadana, perquè tothom en principi pot participar després de la tria corresponent, etc. Però en tot cas és una proposta oberta, participativa, que explica, com deia, un fet històric d'una forma certament novel·lada o teatralitzada, però l'essència és la que recull l'obra, és aquesta lluita d'interessos entre els segments, diguem, de la noblesa, entre les senyories feudals, diguem, de l'època, no? La noblesa i l'abat de Sant Cugat. Per tant, com deia, una activitat cultural i lúdica, però també que ajuda a transmetre coneixement històric.
Com canvia explicar la història? Per exemple, quan l'expliques amb un llibre en mà, o quan surts als llocs on ha tingut lloc, és completament diferent la manera que es rep. No sé com ho veus tu, però a mi em sembla una manera molt diferent de transmetre la història. Clar. I potser més efectiva.
Evidentment. La transmissió del coneixement històric es pot fer per vies molt diferents i totes són vàlides, però certament aquelles que són més engrescadores, si estan ben fetes, aquesta és la clau del tema. Jo, per exemple, soc un gran partidari de la novel·la històrica o del cinema històric. I, per tant, em fa molta, molta ràbia quan veig pel·lícules històriques mal fetes. No mal fetes pel que fa a l'argument, que evidentment un argument d'una pel·lícula o d'una novel·la ha de tenir cintura, per entendre'ns, ha de tenir marge, evidentment, però quan s'introdueixen elements innecessàriament anacrònics en el context en el que s'està explicant, em fa molta ràbia perquè no forma sinó que deforma. I per tant, doncs, com deia, tu pots seguir una història d'amor, una història d'intriga, una història d'aventures en un context històric i de pas aprendre, doncs, com es vestia la gent en altres moments, quina era la tecnologia que utilitzava la gent en altres moments, quin era el pensament, quin era el llenguatge, fins i tot, fins i tot quina era la mentalitat. És a dir, no es pot diguem-ne, com dir-ho, aplicar una mentalitat socialdemòcrata, per entendre'ns, en un context de diguem-ne, d'imperi romà, per dir alguna cosa. I per tant, doncs, certament, com diràs tu, aprendre història en contextos motivadors és molt diferent i molt més efectiu.
Tornant al camí de justícia, 8 edicions van ja d'aquesta activitat. Ja es podria considerar un clàssic, això?
Home, després de 8 anys, potser no és un clàssic, però és un petit clàssic, no? Certament. I en el context del Museu de Sant Cugat, que té 9 anys, doncs 8 anys amb aquesta activitat, certament, ja és una activitat molt, molt consolidada, certament.
Quin és el secret per fer una activitat, diguem, més aviat no? Perquè 8 anys, evidentment, no és el temps com pot tenir un clàssic de molta més tirada, com dius, el museu té 10 anys, i en 8 anys ja es pot considerar un clàssic del museu. Però quin és el secret per fer que una activitat en relativament poc temps tingui aquest arrelament?
El carisma de la pròpia activitat, és a dir, ja no és l'única proposta que fem des del museu, que també és molt, molt antiga. Hi ha tallers dels que proposem per famílies o per escoles que tenen també 9 i gairebé 10 anys i que continuen en plena vigència. Mira, és com tot. Els cotxes clàssics, doncs, no passen mai de moda, per entendre'ns, O una bona pel·lícula, tu pots veure una pel·lícula fantàstica de l'any 40, Casablanca, tu cada vegada que la veus, i té 60 anys, cada vegada que la veus, ostres, que ben lligat que està el tema.
La prova del temps.
És la prova del temps. Doncs, quan una activitat doncs té ganxo, acaba funcionant. I si al final, per alguna raó, perd aquest ganxo, doncs la desprogrames i demés. Però té gràcia. En aquest cas, el Camí de Justícia, doncs, té diversos components que la fan interessant. Evidentment, poder acabar l'activitat veient una sessió de pedra i sang, la mateixa caminada nocturna, que té una component lúdica, el fet de compartir aquesta experiència, doncs, amb un centenar de persones, de les quals en coneixes algunes i altres no les desconeixes, però comparteixes aquesta vessant, podríem dir, excursionista. Té molts elements. Arribar, per exemple, en el monestir de nit, que bé, és una experiència que molta gent l'ha tingut, però molta gent no l'ha tingut, i poder entrar al claustre de nit, doncs, home, és una experiència visual i personal bonica. Té molts elements que jo crec que la fan especial.
I a més hi ha el sopar, que això germana...
El sopar que és frugal i medieval, és a dir, el pa no pot ser amb tomàquet,
home.
No podem fer truita de patates ni coses aquestes, i per tant, doncs, ens remetem a allò que podia haver existit a l'edat mitjana. Fem un brou perquè la gent, doncs, que ve amb el fred de la nit, doncs, pugui recuperar una mica la temperatura, i després un embotit i pamboli, perquè, com deia, el tomàquet encara, en aquell moment encara faltaven 400 anys, perquè deia, o 300 anys,
no,
pràcticament per
conèixer-lo.
Exactament.
Caram, doncs una experiència ben, com dius, ben colpidora en aquest sentit, i que la gent els que hi van hi repeteixen normalment.
Sí, tenim gent que ha vingut a totes.
Caram, tu.
Sí, sí.
Ostres, doncs ja, això és una
fanàtic, cosa... Fanàtics del
primer. Alguna cosa ben feta vol dir això,
Jo espero que no vinguin mai amb el ganivet, perquè ara, diguem-ne, el que fa el paper d'abat allà, bueno, de la banda del claustre, perquè de la parròquia l'abat és mossèn Blai, que no li vas discutir el lloc. Però per la banda del museu, l'abat sóc jo i vaja, espero que ningú no vingui amb ànsies evocadores.
Ostres, esperem que no. Escolti, no penseu fer-lo més d'una ocasió, el camí de justícia, només en una nit? Perquè si dieu que feu ple, potser si ho féssiu més d'un cop, aconseguiríeu més gent que s'hi apuntaria.
No ho hem plantejat mai, perquè, a més, com et deia, el vinculem, també tot i que no... És a dir, són activitats paral·leles que convergeixen amb el Pedra i Sang. Pedra i Sang també té les seves limitacions de programació, té el seu calendari, i per tant, doncs, fer un camí de justícia sense visitar el Pedra i Sang, l'havien fet els primers dos o tres anys, però ara ja està consolidada també aquesta relació, diguem-ne, de promoció, podríem dir, d'aquesta peça de Pedra i Sang, i la veritat és que no ho havíem plantejat, ens ho podem plantejar algun dia, certament.
Déu-n'hi-do. Canviant de tema, Lluís, suposo que encara no disposeu de dades oficials, però podríem fer un petit balanç de com ha anat el museu durant aquest any 2012?
Sí, no tinc dades encara i per tant no puc parlar de percentatges ni d'allò. Sí que hi ha algunes dades que fins i tot es projecten en l'any vinent, perquè justament parlàvem l'altre dia amb el meu equip, i per exemple a nivell de reserves escolars estem mantenint i possiblement superant fins i tot una miqueta l'any passat. No ens podem queixar en absolut, ans al contrari, perquè hi ha molts museus que s'estan queixant o estan constatant una baixa de participació a les activitats escolars. És a dir, el fet de la crisi impacta a tothom, i hi ha molts museus que estan patint una disminució d'alumnes de les seves activitats escolars. No és el nostre cas. Això, diguem-ne, pel que fa en aquest curs, per tant, de setembre ençà i el curs vinent, i les dades de participació en general de visitants en el museu s'han anat mantenint. Hi ha algunes activitats que han baixat importantment, puntualment, algunes molt importants, com el Patrimoni Viu, perquè quan es va celebrar va haver-hi un diluvi universal que ens van salvar pels pèls, diguem-ne, però llavors, clar, doncs va haver-hi una disminució important de participants en el Patrimoni Viu, però en general podríem dir que la sensació que tenim, i les dades, diguem-ne, sense fer una estadística definitiva i ben feta, doncs és que es va mantenint el nombre de visitants, i que anem bé en aquest sentit. Com deia, hi ha altres museus, és a dir, hi ha un doble fenomen, estem constatant els museus, hi ha un augment de visitants que relacionem amb la crisi mateixa. És a dir, molta gent que els caps de setmana doncs, no surt tant com abans de la ciutat, no sembla de cap de setmana, es queda a les ciutats i utilitza els recursos culturals de la ciutat. I això està portant doncs, un cert augment de visitants als museus. I en el nostre cas, com deia, no tenim aquesta disminució de públic escolar que altres museus sí que comenten.
Avui hem parlat sobre el 8è camí de justícia, que tindrà lloc la setmana que ve, dissabte de la setmana que ve, tot un clàssic ja de la nostra ciutat. També sobre com ha anat aquest any 2012 pel Museu de Sant Cugat. Bones notícies, de moment, Lluís.
Bones notícies.
Molt bones notícies. Però igualment, quan tinguem dades ja sobre la taula, ja tornarem a trucar, no pateixis.
Us estaré esperant.
Home, i tant que sí. I jo comentaré més en profunditat. Però de moment toca parlar del Nadal, toca parlar de Pedra i Sant, toca parlar del 8è camí de justícia.
Sí, perquè, perdona, perquè ara faig el públic reportatge.
A veure.
El Nadal al museu,
Home.
Camí de justícia és una activitat fantàstica, però en tenim una dotzena més d'activitats que comencen doncs, a partir de la setmana que ve, per les famílies, tallers, narracions de contes, visites comentades, públic reportatge.
No podrem avorrir-nos,
No.
Això seguríssim.
No, prohibit.
Lluís Campins, director del Museu de Sant Cugat, moltíssimes gràcies per ser aquí al Sant Cugat a fons, i que vagi molt i molt bé aquest camí de justícia.
Moltes gràcies a vosaltres.